és que la marató, la investigació dona vida. Aquest és l'eslògan, aquest és el lema d'aquesta marató 2018 dedicada al càncer. 905 11 50 50. Avui dediquem el programa al càncer, una malaltia que hem viscut tots de molt a prop, uns d'alguna manera, d'altres d'una altra. Per això, ara al suplement volem parlar amb quatre dones que el càncer ha format part d'alguna manera de la seva vida, l'han viscut des de diferents punts de vista i ara el que faran és explicar-nos la seva història. Ara el suplement, el càncer des de diferents punts de vista. Són la Marta Pujol, l'Anna Font, la Lluïsa Alba d'Alejo i la Cristina Sánchez. Ens acompanyen totes quatre a l'estudi de Catalunya Ràdio. Com esteu?
Molt bé, Roger.
Benvinguda. Aina Font, he dit Anna Font. Aina Font, perdona, disculpa'm.
No pateixis.
A veure, arrenquem amb la Marta. Marta, com estàs?
Molt bon dia, molt bé, aquí, molt ben acompanyada.
A veure, què va passar el 2015, Marta?
Doncs el 2015 em vaig sotmetre, bueno, a l'escreening de majors de 50 anys, ja em tocava per segona vegada, i anava molt convençuda del que tenia que fer. De fet, sí que és cert que se m'havia passat per calendari i perquè havia gaudit d'unes vacances, i se'm va passar completament. Vull dir, és allò, la poca consciència que tens en un principi de no donar-li importància. Més o menys fas unes revisions ordinàries. I aquell any que m'havien escrit des de Sant Pau, doncs que ja em tocava la segona, doncs era molt propera després de les vacances i se'm va passar. Però són serveis que funcionen de meravella. I vaig rebre la trucada de Sant Pau i em van dir, miri, que tenia visita. I bueno, de tots colors m'hi vaig posar i vaig dir, no, però a mi m'interessa, vull continuar, per favor no em traieu del programa perquè el considerava que és prou interessant i és importantíssim. I em van tornar a donar data, al cap de 15 dies ja tenia nova data. En allà vaig fer la mamografia, el que no suposava jo és que em trucarien l'1 d'octubre.
I què van dir?
Doncs que passés l'endemà, si podia passar, l'endemà... Bueno, no, tampoc et posen alarma, et parlen d'una manera molt suau i tenen les seves estratègies, que seria bo perquè, bueno, seria bo fer algun tema d'una petita prova de contrast, una ecografia, i res, doncs sí que era cert que em citaven, allò em trucaven una tarda i l'endemà, que si podia anar a les 8 del matí. Bueno, allò em posa una miqueta en alerta, perquè a més feia relativament poc que havia acompanyat amb una amiga i havia sigut aquest protocol. I en aquí ja se'm va posar la mosca al nas. Bé, en allà que ens presentem i el que em trobo no és un... Bueno, prou l'aparell ecògraf, però la infermera, la doctora tenia, semblava manos tijeres, ja tenia preparades les seves mans dos xeringues i vaig començar a preguntar, ja, perquè soc una preguntona, i vaig dir, això no és una ecografia, fins aquí arribo el meu coneixement. I diu, no, és que et farem una petita biòpsia perquè ha sortit una imatge, i llavors està, ja, a partir d'aquí ja em va començar, bueno, totes les proves. Al cap de, en menys de mitja hora ja s'havia fet un espai miraculosament en la màquina de ressonància magnètica, i aquell mateix matí, doncs, em van fer una ressonància. Clar, anava tot tan de pressa, el meu cap anava tan de pressa, que quasi no pots ni reaccionar.
Com estàs ara?
Ara jo crec que estic força bé, estic sota controls mèdics. En l'última revisió em van donar la gran notícia, doncs, de que en comptes de cada 3 mesos, doncs, serien cada 6, i això és, bueno, una esperança, és una festa i això. En aquest interín, doncs, també he tornat a passar per quiròfan perquè et miren tant, et controlen tantíssim, doncs, que van localitzar, doncs, que també la meva paratiroides no funcionava bé perquè hi havia un petit tumor, bueno, allò que et van fent. Les ITVs que anem passant, doncs ens van localitzant cosetes i bueno, vaig tornar a passar per quiròfan, he tornat a passar per quiròfan per una mica arreglar les cosetes de la mastectomia en la que em vaig tindre que sotmetre, però bé, el que em considero és que estic força bé de cap, força bé. De fet, no he perdut tampoc mai el punt del cap i bueno, veig la vida de colors i estic molt contenta.
Aquesta taula que hem organitzat amb quatre dones diferents, ara explicarem els altres casos, és també per explicar com afecta el càncer des de diferents punts de vista, perquè tu has tingut càncer, però el que et feia més por, si no em corregeixes, no era el teu càncer, sinó com reaccionaria el teu entorn i sobretot la teva família, no?
Sí, a casa havíem just passat, no havíem tingut cap... A lo que és a la família, la paraula càncer no havia entrat. Estranyament, tot i que està en l'entorn, en la societat, a casa no havia entrat la paraula càncer, així d'immediat. Però aquell mateix any, en el meu germà li havien diagnosticat un càncer. Era el mes de maig, li van diagnosticar un càncer, ja en un estat massa avançat, i no va poder ser, perquè si el maig doncs, ell mateix s'ingressava, l'agost doncs, moria. Era el càncer, però era la paraula metàstasis. Quan a mi em van cridar i tot això, inclús quan em van cridar per donar-me el diagnòstic, jo vaig deixar en el meu despatx un sobre tancat en el que els hi vaig indicar. Jo aquí deixo el que penso que tinc, perquè ho tenia força clar. Era un càncer. Tenia molt clar que era un càncer, però la metàstasis era el que m'espantava molt. En principi no va sortir, després bueno, les proves van donar una micrometàstasi, una sèrie de coses, però el fet de la metàstasi em posava, tenia molta por. Clar, tot això, a l'haver passat el trauma, diguem, el paraula càncer a casa, entra i el mor, i deien, bueno, ara la toca la Marta, clar, allò va ser un terrabastall perquè bueno, som una família doncs, força maca, força unida, i llavors doncs, tot això va destorolar tothom.
Has fet un grup de WhatsApp amb 70 persones o més?
Bueno, no l'he fet jo. No l'he fet jo. Això
formes part d'un grup de WhatsApp?
Formo part del grup.
Què és aquest grup? Què és
aquest grup? Aquest grup de WhatsApp és un grup que ha sorgit arran de complicitats entre dones afectades de càncer de mama de l'Hospital de Sant Pau, que vam coincidir amb una teràpia que ens va organitzar la gestora dels casos de mama aquí a Sant Pau, la Magda Ciendones, que és la que ens ha donat moltíssim recolzament. I arran d'aquest petit grup, cada cop que anaves amb una de les consultes en parlaves amb gent, amb noies, i veies molta solitud, moltes angoixes, i la necessitat de compartir, la necessitat de fer punts en comú, de tindre un altaveu, de tindre una espatlla on plorar, o un lloc d'espai també per riure, l'estona del cafè. I hi havia molta necessitat. Llavors, amb el grupet inicial, que era el dansa-teràpia, que era de la teràpia que havíem fet, doncs vam dir, escolta, ho fem obert, anem a obrir, anem a compartir aquesta necessitat que hi ha de les dones de posar punts en comú. Estem carregant a les famílies, estem carregant molt a les famílies, als nostres entorns, estan una miqueta, sembla que estiguin una miqueta fart de nosaltres o perquè no saben com comportar-se, i en canvi, entre nosaltres podem parlar de les nostres coses, tenim aquesta connexió sense parlar-nos i bueno, ens podem permetre el luxe des de fer acudits o a plorar, sense que et diguin vinga, va, que això passarà, perquè utilitzen aquelles frases que et volen...
Tòpics, no?
Tòpics que fan mal. I en aquest grupet, doncs, això.
2 minuts i arribarem a 2:15 del migdia. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, això és La Marató, i no d'oblidar una cosa, 905 11 50 50.
Cuida dels meus llavis i del meu somriure. Pots dur-me als teus braços, dur-me sense pressa.
Aina Font, bon dia.
Bon dia.
Com estem?
Molt bé.
Has vingut acompanyada d'uns quants llibres, no?
Sí.
Flors damunt la taula.
Correcte.
Què és aquest llibre?
Doncs aquest llibre, per explicar-lo, ens hem de remuntar a l'abril del 2015, quan feia un any i mig que la meva mare s'havia mort de càncer, del seu segon càncer. Feia 4 anys que lluitava contra aquest segon focus cancerigen, que era una metàstasi, i jo estava treballant, el 2015, estava treballant a la seu d'Òmnium Cultural del Bages, que sóc de Manresa.
Ets periodista, també, no?
Sóc periodista, també, sí, sí. I estava posant etiquetes als milers de sobres dels socis de l'entitat per enviar el butlletí informatiu. Total, que jo estava sola en aquell moment a la seu de l'entitat i va aparèixer una dona amb un home. I aquesta dona, despampanante i sense cap mena de pudor a l'hora de parlar, va entrar al meu despatx i em va dir, mira, escolta'm, és que estic buscant algú, no la coneixia de res, estic buscant algú que escrigui un llibre sobre la meva vida, perquè és que ja fa molts anys que tinc càncer, n'he tingut 6, i els metges, tant de teràpies convencionals com de teràpies complementàries, m'han animat moltíssim a escriure totes les meves experiències vitals, perquè crec que podria ajudar molta gent, ells també ho creuen, etcètera, etcètera. I clar, primer de tot, clar, jo vaig pensar, ostres, fa un any i mig que se t'ha mort la mare i algú t'està proposant, bueno, no m'ho estava proposant a mi, però jo ja m'ho vaig prendre així de personal, escriure un llibre sobre el càncer. I la paraula màgica va ser quan va dir... algun periodista o alguna cosa que creguis que em pugui ajudar, i jo feia res que havia acabat la carrera. Mm. I em vaig sentir al·ludida completament. Dic, doncs t'ho faig jo. I sense conèixer-nos de res, aquesta dona que es diu Lluís Albaladejo i jo vam començar aquesta aventura que ara s'ha vist traduïda amb aquest superllibre, que estem supercontentes.
Lluïsa, què tal?
Molt bé, molt còmode.
Xuga la bava, que veig que...
No, és que de veritat que està tenint molt èxit, no ens esperàvem de cap de les maneres, i ara portem la segona edició,
sí.
I total fa 3 setmanes que el vam presentar. Vull dir que això no ens ho esperàvem nosaltres ni ningú.
No. Flors damunt la taula, conviure amb el càncer, i qui millor que tu, perquè 6 càncers, clar, és que això...
Bueno, 6 càncers i encara tinc metàstasi, Vull dir que vaig continuant amb la malaltia, vaig d'assaig clínic a assaig clínic. Vull dir que és una malaltia molt agressiva, és un sarcoma d'alta malignitat, de grau 4, vaig començar amb 35 anys i en tinc 55, i no hi ha cap tractament específic per aquest tipus de malaltia. Però he tingut la gran sort de caure a Vall d'Hebron, i ells han fet mans i mànigues, sobretot la meva doctora Valverde, que és genial, i llavors han anat buscant, m'han fet estudis genètics del tumor... I, ostres, ara provem això, provem allò... Clar, durant 3 vegades m'han dit no es pot fer res, sobretot quan em van haver d'operar del pàncreas. M'ha dit, és que està tan mal posat que no es pot operar. Això a Manresa, no? I jo vaig dir, ospa... Llavors vaig dir, m'he de preparar per marxar. I vaig començar a anar a la psicòloga per preparar-me per la mort, perquè pensava, bueno, jo no puc estar amb aquesta angoixa. I la veritat és que quan vaig començar a perdre la por a la mort és quan vaig començar a viure. I mira, vaig tenir sort que es va posicionar bé o no sé què i van poder-me operar. Va anar, la cirurgia va ser boníssima, però al mateix temps que em va fer focus al pàncreas també em va fer focus a la musculatura paravertebral esquerra. O sigui que em van haver de treure un tros de musculatura. Vull dir que porto una vida de molta cirurgia, falta la suprarrenal esquerra, el ronyó esquerra, un tros de budell... Vull dir, no he parat des dels 35 anys, mig pulmó... Vull dir, clar, jo sóc una nina de drap sorgida. I clar, llavors tot això ho he anat treballant amb la ment, sobretot la ment és molt important, mirar de no entrar en un victimisme, ara és de les èpoques baixes meves, fa pocs dies vaig estar ingressada, i és de dir, bueno, estic viva, no? Doncs vull viure. I vull viure en plenitud, i ser feliç. Perquè molta gent viu molts anys i no ha estat mai feliç. I nosaltres, Marta, sí. Suposo que estàs d'acord, ja disfrutem tant de tot. D'estar aquí, per mi és un plaer. D'haver anat ahir a Cardona a l'Associació de Càncer de Mama va ser un plaer. Vull dir, de tots els llocs que hem anat aquests dies, perquè ara ja els he dit, bueno, deixem-ho fins passat Nadal,
perquè els lledoners i tot.
Els lledoners va ser brutal, molt bonic, va ser una experiència que, bueno, ens tornen a dir que tornem a anar-hi al gener, perquè els presos ens m'abraçaven, em feien petons. Suposo que era una esperança de vida, no?, de dir, heu de lluitar, heu d'estar a totes, vinga, va, som-hi. I, bueno, al final tots fèiem... Em abraçaven, em feien petons. Vaig sortir d'allà amb un subidón.
Una abraçada.
Sí, això que tenia febre, em vaig haver de prendre paracetamol, però, de veritat, la meva vida per mi és fantàstica. Llavors, haver pogut conèixer la meva neta, també, llavors era una època que també em van dir que no em podien fer res i estava tot molt... molt embolicat. I jo pensava, Déu-me, que no coneixeré la nena. I li vaig pintar una fada... amb un quadre, vaig pensar, bueno, energèticament ella sabrà que això li ha fet la iaia i que és la seva protecció. I per sort vaig conèixer i estic disfrutant de la Jana.
Quants anys té ara?
Ara té 18 mesos.
18 mesos. 18
sí, mesos, és encantadora. Jana. Clar, jo tot això em dona molta vida. La família, els amics, el que deia la Marta, porta un grup de meditació, ens reunim, veus, ara fa dies que no he pogut fer gran cosa, doncs el dimecres venen totes a casa meva a esmorzar... No sé, una vida senzilla, un saber estar, un comprendre, escoltar, que t'escoltin. Jo penso que és molt bonic.
Clar, Aina, per tu, que havies viscut el càncer com a filla, en aquest cas, la teva mare, no?, que es va morir, poder tenir ara l'oportunitat de... Suposo que deus estar aprenent un munt de coses, no?
Sí, però jo vaig tenir la sort que amb la meva mare també vaig aprendre moltíssim i que he hagut d'aprendre. També durant el procés de la meva mare vaig haver d'aprendre també moltíssim. De fet, el llibre parla de la història de la Lluïsa, però també parla de la meva història, tenint en compte el que m'explica la Lluïsa, com reacciono jo amb tot el que porto a l'esquena també. Llavors, de què està aprenent un munt? Evidentment, perquè o sigui, quan et trobes amb una persona que és un cant a la vida i que, ostres, que els teus problemes són minúsculs comparat amb els seus, evidentment aprens i prens exemple i actues en conseqüència. Però vaig tenir molta sort amb la meva mare, que de fet amb la Lluïsa vaig connectar-hi de seguida el dia que em va venir a veure l'Òmnium, perquè precisament parlava com parlava la meva mare, no? De dir, escolta'm, la medicina convencional potser arriba fins aquí i no la deixaré mai de la vida, però jo també vull trobar alternatives per viure bé, per viure amb qualitat de vida i, per el que deia la Lluïsa, per gaudir de la vida al màxim.
Lluïsa, tu has deixat de tenir por a la mort?
Pues sí. A veure, ja em sabria greu morir-me, perquè estic disfrutant molt i ara és de les èpoques de la meva vida que gaudeixo molt dels meus fills que ja estan aposentats, de la nena, de tot, i sobretot del meu marit, que bueno, és un puntal enorme. Però jo, per exemple, a la mort no li tinc por, perquè penso que quan arribem en aquest món tots tenim de marxar, i és una cosa que no la tenim treballada. I, a veure, hi ha gent que viu 4 anys, altres que en viuen 20, d'altres 30, d'altres que en viuen 90, i hem d'assimilar i assumir que viurem el temps que haguem de viure. El que passa que l'hem de viure amb dignitat. Jo sempre li dic a la doctora Valverde, mira, jo vull trobar-me bé, és el més principal per mi. Miro d'anar a nedar, miro de caminar, miro d'estar bé. I sobretot amb l'alimentació, és molt i molt important, molt.
Cristina Sánchez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Molt
com
bé.
Estàs?
Aquí, ben acompanyada.
La Cristina treballa a l'Institut Català d'Oncologia, un centre monogràfic de càncer. Actualment el teu rol com a infermera gira sobretot a l'entorn de l'assistència del pacient a la gestió personal, per tant, un punt de vista més mèdic en aquest cas de la malaltia, però et toca viure-ho tot de molt a prop, no? Com es gestiona la part professional de la part emocional?
Doncs, bueno, jo ja fa 21 anys que treballo a l'Institut Català d'Oncologia, com vam dir, un centre monogràfic de càncer, i ara sí que en l'última època, en aquests darrers anys, jo em dedico sobretot a ser la responsable, la infermera responsable d'una patologia en concret, de les patologies de pàncreas, hepatocarcinoma i d'uns tumors neuroendocrins, i llavors combino, durant al començament de la meva carrera vaig fer molta assistència, molt a peu del llit del malalt, a les unitats d'hospitalització, després vaig passar per feines únicament de gestió, on perdies una miqueta el contacte, i jo trobava a faltar aquesta part, no? Aquesta part més humana de contacte directe amb el pacient la seva família. I amb aquests nous rols que s'han creat, doncs combines la part de gestió, que també veus que ajudes perquè coordines tot el procés oncològic, fas un seguiment del pacient i l'acompanyes durant tot el seu procés, no? Tant amb ell com amb la seva família, i moltes vegades ets referent per ell i per la seva família, i també dintre de l'equip interdisciplinar d'uns serveis de peça d'enllaç, però també no deixes de banda aquesta assistència, aquest contacte directe amb el pacient, que a mi m'agrada i que per això em vaig fer infermera.
Una cosa és el contacte amb el pacient, l'altra amb els familiars. Què és més difícil?
Depèn del pacient i depèn dels familiars. Normalment és fàcil el contacte amb ells perquè estan molt disposats a que tu els ajudis. Et veuen com una peça, com deia, com una persona de referència en la que poden confiar, en la que poden recórrer. Tu també si dones aquestes eines perquè puguin recórrer tu quan les coses no ho necessiten, en aquest sentit. I en principi no és difícil. Ells es deixen guiar, hem de partir de que moltes vegades es troben perduts i tu els dones com una mica de la llum perquè tens aquesta experiència i saps una miqueta quin procés han de seguir i llavors els acompanyes durant tot aquest procés. Llavors, com ells estan tan agraïts, la veritat que és molt fàcil treballar amb ells, i jo des que vaig acabar la carrera sempre he treballat amb pacients amb càncer, sempre he treballat al mateix lloc i no he tingut la necessitat de canviar perquè m'he sentit molt afortunada també de poder compartir aquesta malaltia amb ells.
Marta, abans em deies, és que estic cansada dels tòpics. Clar, suposo que et diuen has de ser positiva, has de tirar endavant. Clar, ser positiu suposo que ajuda, però no cura, evidentment, però suposo que hi ha moltes vegades doncs, que estàs cap a baix, no?
Sí, però una cosa és tu com a pacient o que t'han donat el diagnòstic. Els tòpics em refereixo en el moment en què et donen el diagnòstic. És un un xoc personal emocional molt, molt gros, molt gran, perquè has d'assimilar que t'estan parlant d'una malaltia i que tu associes càncer mort, no? I llavors, clar, aquest primer moment, després ja fas les reflexions i amb el temps doncs evoluciones fantàsticament, tal com fa la Lluïsa, que jo també en aquest sentit també he tingut molta sort, que ens ve de base, eh? També haig de dir-ho, que tampoc pots ser positiu així de la nit al dia, no hi ha tractament, ni això, senzillament s'hi neix. Però a l'entorn, la societat el que no sap és utilitzar bé el llenguatge, sota el meu punt de vista. Per què? Doncs perquè a la primera de canvi, com a reacció normal i corrent, què fa la gent? La investigació va endavant, o això ja veuràs que et curaràs, perquè ara això està molt estudiat, perquè et curaràs ja directament, no et pateixis que no et moriràs, perquè saben que la por és la mort. Clar, jo demanaria de dir, no és el moment que et diguin que tu et curaràs. Això ja es veurà amb el temps, perquè a més també veiem doncs, les conseqüències moltes vegades de tractaments molt, molt, molt agressius, com representa doncs, el verí que ens cura, aquesta quimio, que per una altra banda ens debilita i ens posa expenses de qualsevol bitxo, que bueno, sí, o que bé, mira, s'ha curat de X, però l'ha matat la baixada de defenses perquè va una malaltia, un encostipat. O sigui que això és una que el llenguatge que té que utilitzar la gent és envalentonar, però amb respecte. Fas més deixant parlar, deixant que plori, deixant que rigui. O sigui, aquell respecte per al malalt que tens davant i respectar-lo. Vull dir, no voler imposar. Jo penso que és un tema d'educació emocional social que ens falta. Vull dir, perquè és la mateixa por, eh? Suposo que tenim. Clar, si ell s'està morint, igual em puc morir jo d'aquí un temps. Per tant, que no es mori, no? No, hi ha altres coses, hi ha altres recursos. Jo que estic fent voluntariat...
A vegades hi ha gent que li costa demanar ajuda.
Sí, clar que sí, és que tot és respectable, eh?
Aina.
No, res, jo l'únic que volia dir, precisament com a persona que he viscut durant molts anys al costat d'algun càncer, és el desconeixement, també. O sigui, és el que deia el Roger, demanar ajuda, hi ha molta gent que li costa, però és essencial. Demanar ajuda i explicar-se, perquè... Ostres, per exemple, jo, perquè evidentment a la meva mare la coneixia molt, no? Però algú amb càncer, si sents que alguna cosa que et diuen no t'agrada, ostres, amb lo curtides que esteu, mira, escolta, és que això no em va bé que m'ho diguis. Això no em va bé, saps què? És que no. O sigui, ajudar aquesta part de societat, potser, que li costa més i que li falta aquesta part d'educació, potser perquè no ha compartit amb ningú experiències properes al càncer, ajudar-lo a reaccionar com... a tu t'agradaria que et tractessin, no?
Sí,
una mica.
Sí, però estàs molt fràgil, no?
Mm. Clar.
Em sap molt greu perquè estaríem hores parlant aquí, ho farem. Jo prometo que aquesta tarda la repetirem al suplement ben aviat, eh? Però avui, mira, és que tinc l'esquelet aquí, jo començaria a estripar papers, però no puc. No em deixen i, a més, hi ha un munt de publicitat i m'estic enfadant. Marta Pujol, Aina Font, Lluïsa Albadalejo, Cristina Sánchez, moltes gràcies. Aneu a TV3 aquesta tarda o no?
Vaig a la fira.
A la fira.
A la fira de 8
a 11. Telèfons,
sí,
també.
Sí, a trucar, la gent a trucar.
905 11 50 50, gràcies a totes quatre per haver vingut. Hem de fer una pausa, hem de posar uns anuncis també. I continuem amb aquesta marató. Molta sort.
Gràcies.
Fins ara.